l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. L'Ajuntament de Calella ha confirmat la participació de Dani Rovira al 70.3 que es disputarà aquest diumenge. L'actor malagueny, doncs, competirà en la cursa amb Ramon Arroyo, el triatleta afectat d'esclerosi múltiple, el qual dona vida en la pel·lícula 100 metros rodada el passat mes de març a Calella. El projecte cinematogràfic els va unir i la relació que en va néixer farà que tots dos posin a prova la seva capacitat de superació física i mental per assolir un repte que és personal, però que alhora té un clar component social. La seva participació pretén donar a conèixer la malaltia que pateix Arroyo, fer-la doncs visible. El 70.3 que es disputarà aquest diumenge, amb sortida i arribada a la nostra ciutat, torna a distingir Calella com a capital del triatló, reunint a 2.500 esportistes de 78 països. És la participació més elevada de la prova de mitja distància des que Ironman va aterrar a Calella l'any 2014. El tret de sortida es donarà a les 7 del matí, des de la platja Gran, amb el circuit de natació d'1,9 quilòmetres a mar obert. Les transicions per les proves de bicicleta i de la mitja marató es faran al camp de futbol de mar. La línia d'arribada estarà ubicada a la platja de Garbí, on aquests dies s'estan acabant de muntar les graderies per acollir el públic que animarà els triatletes en els últims metres. A banda del 70.3 Barcelona, durant el cap de setmana, Calella acollirà les competicions de l'Iron Kids i l'Iron Girl. Aquest mateix dijous també s'obrirà l'Expo Ironman al Passeig de Garbí, amb la presència d'una trentena d'exposicions de marques de productes esportius. L'Ajuntament de Calella anima els veïns a donar una càlida benvinguda als triatletes, penjant les banderoles de la prova amb balcons. Aquestes, com a novetat, es podran adquirir al preu simbòlic d'un euro i la meitat dels guanys es destinaran íntegrament a finançar els projectes de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. Els punts de venda són el Museu Arxiu i també el Museu del Turisme. A tot això direm que la policia local ha notificat les afectacions de trànsit, també d'aparcament, que es produiran al llarg d'aquesta setmana amb motiu del 70.3 per tal de muntar les carpes i la logística de la prova. Les esplanades que hi ha a l'alçada del pas a nivell i de davant dels banys la gavina han quedat alliberats de cotxes estacionats. A partir de divendres es retiraran vehicles del pàrquing de Renfe i fins al pas a nivell. De cara a dissabte i de forma progressiva es trauran els vehicles que hi hagi al Passeig de les Roques, perquè és zona reservada per l'organització. També s'alliberarà la zona d'estacionament que hi ha a peu de la carretera Nacional 2 entre el càmping i el far. El dia de la prova, diumenge, a partir de les 3 de la matinada, se seguirà el mateix procediment en carrers del casc urbà per permetre doncs la circulació dels participants en bicicleta. Serà Rierany dels Frares, Anselm Clavé, Passeig de les Roques, Joan Maragall, Vall de Venedor i també carrer Montserrat. La circulació per la carretera Nacional 2 estarà prohibida entre la riera que passa i Sant Pol de Mar entre 6:45 del matí i 13:00 PM. El carril en sentit Girona, però, estarà obert al trànsit.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Els alumnes de l'assignatura optativa emprenedoria de l'Escola Pia de Calella han tornat a fer aquest any el projecte Recicla Cultura, una iniciativa de la xarxa Escola Pia Catalunya que té com a beneficiària la Fundació Servei Solidari. Es fa per la Diada de Sant Jordi i consisteix en la recollida de llibres de segona mà que després els alumnes d'emprenedoria posen a la venda al mateix centre escolar. Els diners recaptats es lliuren a la Fundació per tal de finançar cursos de llengua per a persones que no tenen recursos. Us ho ha explicat un dels alumnes de l'assignatura, Josep Rojas.
Demanem gent que porti llibres per tal de nosaltres recollir-los i aquests llibres a tornar a vendre'ls entre 1,03 € així, per tal de que els diners obtinguts els portem a la Fundació Servei Solidari per tal d'aquests cursets que són per gent que no són capaces de pagar-se aquests cursets de llengua i així fer com, diguem, una ajuda a aquestes persones que no tenen l'oportunitat de pagar-s'ho.
Emprenedoria, els alumnes són els encarregats de crear diferents grups de treball per donar forma al Recicla Cultura. Hi ha grups que creen els punts de recollida, els que estan al punt de venda, els que classifiquen els llibres i els que elaboren punts de llibre de regal amb la compra. També els que fan el disseny de la difusió i la comunicació de la iniciativa. Per Lorena Muñoz, alumna d'emprenedoria, és molt interessant conèixer i saber com va tot el procés d'execució de la campanya des de la seva gestació fins al final, quan els llibres es posen a la venda.
És molt important per nosaltres perquè a partir d'aquí doncs, ens podem sentir molt orgullosos de a partir d'una cosa que hem fet nosaltres, doncs puguem treure diversos beneficis i doncs és una cosa com que hem fet nosaltres i ens podem sentir orgullosos a partir d'això mateix.
Enguany s'ha incrementat la quantitat recaptada respecte a l'any anterior, arribant fins als 417 euros, així ho ha anunciat una altra de les alumnes que ha visitat els estudis de Ràdio Calella, és l'Anna Domènech.
Va anar molt bé, vam tenir els majors beneficis els anys anteriors, he obtingut la major marca, diguem, el rècord Guinness a l'Escola Pia.
Sí?
Sí. I va ser a l'Escola Pia de Primària, la Venta. Sí, va ser a les sortides i entrades a l'escola per obtenir majors beneficis. Vam obtenir els 417 euros.
Aquest any ha estat la tercera vegada que els alumnes d'emprenedoria han dut a terme aquí a Calella el Recicle Cultura. I l'associació Calella Centre Comercial va aprofitar la jornada de comerç, aixequem les persianes, per exposar els objectius de la nova campanya promocional que s'està preparant. Els botiguers actualitzaran la web i la vincularan a les xarxes socials per dinamitzar l'activitat comercial de la ciutat i consolidar el seu posicionament en el mercat. Així ho explicava Xavier Càliz, responsable del desenvolupament de la campanya i un dels ponents de la jornada que va tenir lloc al Centre d'Interpretació del FAR diumenge.
Bàsicament el que anem a fer és a buscar nous clients i assegurar els que tenim. Bàsicament el que estem intentant amb aquesta web i amb aquesta campanya és que la gent de Calella i la gent dels voltants de Calella vegi que l'associació és una associació que es preocupa de posar-se al dia, una associació dinàmica, i sobretot que tingui al cap que hi ha una sèrie de botigues de Calella que li poden oferir serveis i productes que li interessen per una sèrie de motius que nosaltres volem destacar.
Les xarxes socials seran, reiterava Càlid, un dels pilars de la campanya en la que hi participaran els establiments adherits a l'Associació de Comerciants.
La web és un lloc de referència. La web és un lloc on tu vas a informar-te, o si busques per Google alguns conceptes que estan relacionats a la web, la trobaràs. Però després nosaltres hem d'anar a buscar la gent. Hem d'anar a trobar la gent que pot ser els possibles, els potencials clients. Llavors això es fa amb les xarxes socials.
La jornada sobre comerç estava organitzada pels comerciants, l'Ajuntament de Calella i també la Diputació de Barcelona.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Obrim ara l'espai dedicat a la celebració de la quinzena solidària a Calella. Enguany porta per lema Benvinguts Refugiats. Seguint amb el cicle d'entrevistes que arrencàvem ahir, que durant aquest període us oferirem des de Ràdio Calella, avui conversa amb Maria Guri, de Germanament Sense Fronteres. Amb ella hi parla Oriol Leo.
En aquesta quinzena solidària, des de Ràdio Calella Televisió, volem parlar amb les diferents entitats solidàries que actuen aquí a la ciutat de Calella, que hi tenen representació. I avui volem conèixer Agermanament Sense Fronteres. Per això tenim aquí amb nosaltres a la Maria Guri. Maria, què tal, com estem?
Doncs mira, bé. Una altra vegada aquí, com cada any que fem la quinzena solidària i aquest any també el sopar solidari, i a parlar una mica de la meva entitat.
Doncs fem-ho, som-hi, parlem de l'entitat, Maria, parlem de Germanament Sense Fronteres. Explica'ns una miqueta qui sou i, sobretot, què és el que feu.
Bé, mira, la meva entitat, de fet, està situada a Barcelona, és on hi ha la seu central. Jo aquí, doncs, soc una delegació amb diferents amics i companys que m'ajuden a les fires, a muntar les activitats i les diferents coses en les que participem. I doncs la meva entitat treballa amb l'Àfrica subsahariana i el Camerun. Ja sé que és un país que no és gaire conegut, però és el que tenim perquè per relacions d'amistat, de coneixences, doncs es va crear uns lligams ja fa anys, i aquests lligams s'han anat mantenint i així es va sortir doncs Agermanament.
Exacte. I què és el que us dediqueu a fer amb aquest país?
Sí. Jo personalment porto doncs un projecte que és el recolzament a una escola de nens sords. És, bueno, els nens sords dels països africans estan doblement marginats perquè són sords, perquè són pobres i estan en països on els condicionants són molt pobres. Moltes vegades les famílies els deixen de banda, no sempre, però de vegades sí, i els veus doncs pels carrers, no? L'escola IMSA, que és l'escola doncs que també des de l'Ajuntament de Calella ens han donat subvencions pel seu manteniment, Doncs és una escola portada per uns mestres molt macos, africans, mestres que alguns també són sords, i que especialment, doncs, mira, jo me van motivar perquè estimen molt els nens, els tracten molt bé, els ensenyen, ara tenen un hort d'on tenen, doncs, treuen el menjar per fer-se el menjar, fan tallers de costura, o sigui, fan un aprenentatge en molts de camps, no només amb el típic, no? I això vaig pensar que també era, quan ho vaig conèixer, em va motivar molt. I, bueno, per això em vaig apuntar aquí. Però Germanament té també altres projectes. De fet, els projectes que ara està recolzant més importants són els de les cooperatives de dones, cooperatives des del plantament de manyoc i d'altres conreus, i també de camp, o sigui, de granges, de pollastres i això. També té recolzament a cooperatives d'homes amb el planter de les palmeres de dàtil d'oli, per fer l'oli de palma, que ja es veu que és l'oli típic africà.
Sí, sí.
Doncs això són més o menys les activitats de Germanament.
I a més, vosaltres les comproveu sobre el terreny i neu, visiteu zones, és a dir, que esteu doncs perfectament al capdavant d'aquestes iniciatives.
Sí. Sí, sí, allà tenim una contrapart que està portada per gent africana i camaronesa. Aquesta contrapart constantment està en contacte a través de l'Skype i llavors també setmanalment envien informes, i llavors cada 3 mesos més o menys hi va algú, ells també venen aquí. Jo voldria que ells vinguessin més, perquè penso que és molt important la cooperació, més que la subvenció, diríem, en aquest cas és el cooperar, de manera que ells puguin organitzar les seves pròpies infraestructures i ser ells els, vaja, empoderar-se, diríem, l'empoderament de la gent africana dels seus propis recursos. I aquesta és una idea de germanament de sempre.
Sí, que moltes vegades la solidaritat, moltes vegades la gent la limitem a donar uns diners i dir, doncs mira, com una ajuda, en canvi potser les entitats que hi treballeu doncs sou més conscients de que realment el que fa falta és que no només que aquella gent rebi uns diners, sinó que puguin sobreviure amb les seves activitats i que tinguin una vida digna.
I que es montin infraestructures ells mateixos.
Clar.
Una infraestructura que si ells, per exemple, tenen èxit doncs amb una plantació de palmeres d'oli, a la llarga puguin tenir una entrada de diners fixa que els hi permeti crear ja el seu propi infraestructura econòmica, no? I si ells mateixos els que gestionin això. Això seria per nosaltres l'ideal, el que passa que costa molt, perquè a vegades a Àfrica i sobretot a les petites comunitats no hi estan acostumats, mai no han sigut, o sigui, els hi costa molt, no?, aquesta gestió, no tots, a vegades.
Sí.
I bé, doncs mira, jo penso que la idea per mi sempre és aquesta, no donar, sinó col·laborar, estar al seu costat, donar infraestructura, donar assessorament, si convé tècnic o ajudar en algun tipus de projectes, doncs això.
Exacte, n'hem d'aprendre nosaltres i com deies Maria també doncs la gent a l'Àfrica també ha d'aprendre a ser tractats també així.
Sí, i a gestionar lo seu, perquè a vegades, i això és una mica trist de dir-ho, estan acostumats a com que els hi gestionin des de fora.
Clar.
No? No.
S'ha de fer el canvi.
S'ha de fer el canvi, sí.
Aprofitem aquestes entrevistes de la Quinzena Solidària també, sobretot per preguntar-vos com esteu a la vostra entitat, com la gent que ens estigui escoltant, que ens estigui mirant, pot col·laborar amb vosaltres.
Sí. Nosaltres tenim una pàgina web, que és germanamentsensefronteres.org. També tenim el Facebook. Podeu entrar, allà trobareu la manera de fer-vos socis. Jo, doncs, si algú em coneix, doncs també me pot venir a trobar. Com també ara estarem en el Sideral Solidari, tindrem la nostra parada, on tindrem doncs paperets per si algú es volgués fer soci. En aquest moment, a vegades, és una mica difícil de trobar socis, perquè, com que és un moment de crisi, ha sigut, doncs a vegades la gent t'ajuda puntualment i la gent està disposada, jo que sé, un dia doncs a fer una acció amb tu, però sí que el fet de donar diners d'una manera continuada, molta gent doncs, home, té una problemàtica molt, molt contínua i molt forta i no pot fer-ho, però bueno, ja mica en mica.
Les ajudes s'han limitat a accions puntuals, potser, i això sí. De trobar socis que paguin tot l'any costa.
Costa, sí, sí, costa. Això és. I bueno, i agermanament, doncs també necessitaríem més, potser, gent més jove, això també dins de la nostra ONG, de la nostra entitat.
Falta relleu generacional.
Falta relleu, encara que en venen, i han, sobretot quan es fan els viatges a l'Àfrica, que venen nois joves a camps de treball i venen, clar, és natural, la gent jove ve al viatge, torna molt il·lusionat, t'ajuda puntualment. Jo que sé, ara mateix hi ha un noi jove que sempre ve amb mi pels col·les a explicar com és Àfrica, la seva experiència, i és molt interessant, però clar, com és natural, tenen la seva pròpia vida i han de fer buscar doncs, la seva feina i buscar-se la vida, que és així.
Sí, sí. En aquesta quinzena solidària, Maria, nosaltres parlem amb les entitats, una quinzena solidària que està lligada a aquesta crisi humanitària tan greu que estem visquent amb els refugiats que fugen de Síria, països pròxims i que no poden entrar a Europa, amb la Unió Europea que no acaba de donar solucions. Des del vostre punt de vista, que evidentment no és el vostre àmbit d'actuació, però sí doncs, que la solidaritat s'extén a qualsevol àmbit, com ho veieu? Com creieu que s'ha d'actuar o què és el que es pot fer davant de situacions d'emergència com aquesta?
Sí, jo crec que un problema humà s'ha convertit en un... Bueno, és un problema polític. I els polítics no ho tracten com persones humanes, ho tracten com polítics. I quan entren els interessos de que si Europa, no Europa, Turquia ha de ser d'Europa, llavors es deixa de banda que el que hi ha allà són persones, no? Persones, dones, nens, gent com nosaltres, vai? Que per degut a les circumstàncies han hagut de marxar de casa seva, perquè ningú no agafa aquesta decisió tan dura si no és en una situació d'obligació, no? Llavors s'ha perdut de vista això, els polítics i les entitats i la gent normal també, no? Perquè aquí a Calella mateix, amb totes les accions que s'estan fent de Calella pels refugiats, gent que potser no és de cap ONG, però ho sent així, ho veu així, no? Trobo una injustícia, no?, que les criatures, les dones, els homes estiguin per allà sense cap mena d'ajut. La gent normal col·labora, nosaltres com a entitat, com és natural, també estaríem a favor d'un tracte digne i humà per tothom. Creiem que al món no hi ha fronteres i o tots som refugiats o ningú no és refugiat, no? Potser tots en un moment donat de la nostra família siguin refugiada d'algun lloc, no? Doncs o tots en venim de refugiats o ningú. I és una mica, doncs, el punt de vista de la nostra entitat, creure que no hauria d'haver-hi refugiats, encara que és molt difícil doncs, la lluita quan hi ha unes forces polítiques molt potents i, a més, en aquest cas és curiós que van com unides, no? En aquest cas, no sé...
Sí, sí.
Difícil d'explicar.
I moltes vegades, més que saber nosaltres des d'aquí com podem ajudar, a vegades potser el simple fet de parlar-ne, de saber què està passant, de conèixer les causes, d'intentar explicar el conflicte a la gent que tinguem al voltant, remoure una miqueta la consciència, només això ja ajuda, no?
Jo crec que sí. Penso que els mitjans de comunicació estan fent una feina molt bona i són els que mantenen, doncs, la força i la lluita per això, per conservar la humanitat en el fons, per conservar els sentiments que ens fan sentir dignes de ser persones, que és també la solidaritat amb les persones que pateixen, no? I que sí que esteu fent un paper, moltes televisions, molts mitjans, moltes periodistes des de, doncs, independents per aquests canals d'internet que hi ha i enviant informacions també des dels camps d'Idomeni i anant-hi.
Sí, molta gent que hi va, que de seguida pren la voluntat de dir, doncs, jo m'hi arribo, un altre jo no, però poso a disposició casa meva. Aquí a Calella també hi ha molta gent que posa a disposició habitatges, és a dir, la solidaritat. Sembla que no. Sembla que no, perquè estem en un món on cada vegada sembla que la solidaritat sigui un valor que es va perdent, però en canvi notes que és molt present encara, gràcies a Déu, la solidaritat.
Sí, no, jo crec que sí. Jo crec que sí, que només amb una mica d'ajuda dels polítics, o sigui, que es donessin un reforçament, podríem doncs, aconseguir l'arribada de gent i aquí doncs, crear una mica de això, uns habitatges per ells, unes, la sanitat, l'educació, perquè esclar, això també s'ha de tenir en compte que quan nosaltres diem que volem els refugiats, els volem aquí en totes les condicions humanes i normals de persona digna, no? Per tant, jo i la meva entitat, i penso que tots els que estem d'acord amb això, esperem rebre'ls i tenir oberts els diferents serveis perquè puguin rebre l'atenció que es mereixen com a persones.
Tant de bo, doncs, aquesta quinzena solidària serveixi per donar-vos a conèixer a vosaltres, a les entitats i als vostres projectes del dia a dia, que són els que, amb els quals treballeu i que doncs, us mantenen vius com a entitats, i també aquest any en concret i en especial doncs, també serveixi per conscienciar la gent i perquè aquest conflicte dels refugiats pugui acabar trobant una solució que de moment sembla molt complicada perquè les causes també ho són, molt complicades i per tant no és gens fàcil.
Sí, només que sigui per unes quantes persones, mica en mica, només que s'acceptessin que cada dia poguessin sortir i anar cap als diferents països, 200 persones que poguessin anar sortint, uns cap als països triats o cap als que els hi donem acolliment, doncs ja seria una gran cosa.
Tant de bo, doncs mica en mica anem entre tots trobant solucions en aquest món tan complex, tan enrevessat que tenim, si entre tots els deslliguem una mica. Moltíssimes gràcies, Maria, de Germanament Sense Fronteres, per haver-nos acompanyat aquí a la plaça Catalunya de Calella, avui amb un bon dia, amb un bon sol que ens ha fet. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Molta sort amb els vostres projectes.
Merci. Gràcies.
I nosaltres avui hem conegut doncs, una nova entitat solidària que participa en aquesta quinzena solidària a la ciutat de Calella, que treballa doncs, en aquest cas a l'Àfrica, però que també té molt clar com es pot intentar ajudar, com trobar una solució, si és que ara per ara en tenim alguna possible a les mans al voltant de la crisi amb els refugiats sirians.
És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornem amb més notícies demà a les 8. El bon dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.